Les dues, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Després de tres temporades visitant l'Almozara, el derbi arlequinat no es jugarà al barri del Carmen de Saragossa. A principis del mes d'agost, l'Ebro va anunciar la seva mudança al Pedro Sancho, propietat de la Federació Aragonesa de Futbol. Un estadi, pel que hem pogut veure i escoltar, també de gespa artificial, però més ampli. Per fer-nos una idea, més Sant Vicent del Raspeig o Prada de Moles que no pas un estil llagostera o fins i tot la mateixa Almozara. Coneixent la proposta de l'equip, un estadi que també es podria adaptar millor a aquestes característiques de la proposta d'Antonio Hidalgo, jugant amb els carrils profuns. En aquesta primera volta no estan abundant, tot s'ha de dir, els camps de gespa artificial. De fet, el Sabadell ha tret 4 dels 6 punts en els desplaçaments, com hem comentat, a Andorra i a Llagostera, i de fet hauria d'haver estat un 6 de 6. Després de l'Ebro, per cert, només quedarà anar a Cornellà com a camp de gespa artificial en aquesta primera volta. El cert és que això és el grup tercer de la segona B. Cada setmana un estadi peculiar. Camps grans, camps petits, camps de gespa natural, camps de gespa artificial i estadis com la Nova Creu Alta o com el Pedro Sancho. El que importa, en el fons, és tornar de Saragossa amb un resultat positiu per seguir somiant.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Com gairebé cada dijous amb el Toni González a les vies de so. Som-hi.
Avui visiten l'Hotel Suís.
Avui tindrem dos protagonistes a l'Hotel Suís. D'una banda, el capità de l'Amics del Pou, Nou Escorial, el Cinto Aranda, perquè el seu equip, l'equip dels Marinals, és líder de la tercera de futbol sala. I també tindrem aquí el Jordi Morales, al telèfon en uns minuts, el palista del Club Natació Sabadell, que participa aquest cap de setmana al prestigiós Trofeu Ciutat Internacional de Barcelona. A més, tindrem un informe amb els estadis que visita per primera vegada el Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada. Parlarem de la Lliga Nacional Juvenil, de futbol sala de la segona B. En l'última jornada, abans del derbi Pia Club, també parlarem del bàsquet Pia o de Marina García, que ha renunciat a l'europeu de Glasgow.
I fora de l'hotel?
Fora de la ciutat, pallissa del Barça contra el Fenerbahçe a l'Eurolliga de bàsquet. Els blaugrana van passar per sobre dels homes d'Obradovic ahir al Palau Blaugrana per 89 a 63 amb 22 punts de Corey Higgins. Ara comanden la classificació amb 7 victòries i 2 derrotes. També en bàsquet, Pau Gasol ha deixat de ser jugador dels Portland Trail Blazers. El pivot català de 39 anys ho ha explicat aquesta matinada en un vídeo que escoltarem tot seguit. Gasol seguirà la franquícia d'Oregon rehabilitant-se de la lesió al peu esquerre i amb l'esperança de poder arribar als Jocs de Tòquio. I en tenis, Espanya s'ha desfet de Croàcia i ha accedit als quarts de final d'aquesta nova Copa Davis. Roberto Bautista, qui per cert fa uns minuts s'ha anunciat que ha deixat la selecció per motius personals, també Rafa Nadal, ahir van derrotar amb solvència els croats Nikola Metkić i Borna Gojo. I com diem, han certificat que l'equip capitanejat per Sergi Bruguera passi com a líder del seu grup. Ara esperen el sorteig de quarts, sense Roberto Bautista.
Han parlat en les últimes hores.
Us ho dèiem ara, Pau Gasol.
Desde el día de hoy dejaré de ser jugador de los Portland Trail Blazers para dedicarme de lleno a mi rehabilitación. La lesión que tengo suele tener unos plazos de recuperación de entre unos 6 y 12 meses. Me operé en mayo para poder acelerar mi vuelta a las pistas, pero desafortunadamente en los últimos días hemos visto que mi recuperación completa va a tomar más tiempo del que inicialmente esperábamos.
I a les xarxes socials.
Comunicat de Joan Antoni García Ripoll, més conegut com a Anzo, lateral esquerre del Sabadell Nord, amb un comunicat a Twitter. Per les persones que encara no ho sabien, des del passat divendres vaig deixar de ser jugador del Sabadell Nord. No tinc la motivació suficient per donar el 100%, que és el mínim que es mereix aquest club que m'ha cuidat durant aquests gairebé 4 anys. Per motius laborals fa que sigui molt complicat estar concentrat i degut a això han vingut lesions i també imprevistos. Gràcies al Kiko Díaz i al Campuzano pel bon tracte en aquests anys i sobretot al club sempre tindreu un norteny més animant a la grada. Això no és un punt i final, és un punt i seguit. Gràcies a tots i a cadascun dels membres de la plantilla. Us trobaré a faltar.
De quin partit no estarem pendents?
Fa 5 minuts ha començat un partit a la Premier League de Kenya, el Gor Mahia Kakamega Homeboys.
Avui celebra el seu aniversari.
L'altre dia, el diumenge, el teníem com a comentarista a la cabina de la nova Creu Alta. Avui bufa espelmes l'Arnal Llibert.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Per sobre del punt de les dues del migdia, engeguem, posem en marxa aquest Hotel Suís d'avui dijous 21 de novembre del 2019, cada cop fent aquest compte enrere pel partit de diumenge a les 12 del migdia entre el Club Deportivo Ebro i el Centre d'Esports Sabadell, aquest derbi arlequinat com s'anomena ja des de fa unes temporades en les quals es troben els dos equips que vesteixen a quadres blanc i blaus del grup tercer de la segona divisió B. Avui el conjunt sabadellenc, per especificar, s'ha entrenat a porta tancada a la nova Creu Alta per seguir preparant, com diem, aquest desplaçament al tercer consecutiu a un camp de gespa artificial. El Pedro Sancho, per primera vegada en la història, i després escoltarem aquest informe dels últims anys en els quals el Centre d'Esports ha visitat per primera vegada aquests nous camps de la categoria, però per primera vegada s'estrenarà al Sabadell aquest Pedro Sancho després de tres visites a l'Almozara, al barri del Carmen de Saragossa, un estadi més petitet, més recollidat que no pas aquest Pedro Sancho. Un comunicat que anem a llegir ara de l'Ebro per posar en context del passat mes d'agost, de principis del mes d'agost, en el qual anunciaven aquesta mudança al Pedro Sancho. Deien que la casa, l'Almozara, havia estat la casa de l'Ebro durant molt de temps, però l'objectiu que tenien des del club era créixer i fer el següent pas, és a dir, ser més grans. Deia l'Ebro en aquest comunicat que al Pedro Sancho hi caben més arlequinats, que l'objectiu és omplir les seves grades a cada partit, que era un estadi també, aquest Pedro Sancho, més gran i més còmode, on també es pot aparcar amb més facilitat que no pas aquest barri del Carmen de Saragossa i on també es pot arribar amb transport públic, i tot plegat per fer més senzill que es pugui, com diem, donar suport a l'Ebro a cada partit. Un pas, deia el conjunt arlequinat aragonès, que havia estat meditat, havia estat estudiat, i també volien agrair la Federació Aragonesa de Futbol, com diem, que és la propietària d'aquest estadi Pedro Sancho. Ahir escoltàvem a Fernando Pajarero, l'ex de l'Ebro. Durant dues temporades havia actuat al central malagueny, a l'Almozara, en aquest cas no al Pedro Sancho, però sí el coneixia de vista, i sembla que ha passat els informes, alguns informes a la plantilla, perquè com bé diu i reconeix Ian Mackay, aquest diumenge s'esperen un terreny de joc més gran.
Creo que es un campo muy grande. Creo que el estadio que juega no me acuerdo cómo se llamaba, pero que sé que es muy grande, es completamente distinto a Llagostera. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer nuestro juego en todo lo que se pueda y intentar sacar los tres puntos.
El Pedro Sancho, li recordem a Ian Mackay aquest nom de l'estadi del Club Deportivo Ebro, on actua aquesta temporada el conjunt que entrena Manolo Sanlúcar, aquí demà també escoltarem aquí a l'Hotel Suís l'entrenador de l'Ebro. Però com diem, a priori, sense haver-hi estat in situ, ens diuen, i tenim aquestes referències, que és un estadi, a més es pot veure fàcilment per les fotografies que corren per internet, que no té res a veure amb el municipal de Llagostera, on el Centre d'Esports Sabadell va estar present fa un mes i on va aconseguir la victòria gràcies al gol d'Edgar Hernández. Un Edgar Hernández que espera precisament això, un camp totalment diferent, però creu que, com hem dit abans, és una de les tòniques de la categoria. No tan pronunciat potser com altres temporades, però és un clàssic. Passem d'una setmana de jugar a la nova Creu Alta, l'anterior a Prada de Moles, nova Creu Alta, abans el remodelat i el nou estrenat Johan Cruyff, un autèntic campàs, però com diem, cada setmana és una pel·lícula diferent sempre que sortim de l'estadi.
Perquè grup 3 té això, vas a camps que són totalment diferents del que tenim aquí, la setmana passada també allà a Andorra, bueno, al final partit complicadíssim.
I ho dèiem, al final el més important, més enllà de la complicació o no d'aquest partit contra un Ebro que ocupa la part baixa de la classificació, encara no en places de descens, però està en aquesta zona de perill, l'equip de Manolo Sanlúcar, aquesta Particularitat del partit d'aquest diumenge contra el Club Deportivo Ebro, que no és altra que jugar per tercera vegada aquesta temporada, una més si li sumem la visita de Sant Vicent del Raspeig de Copa de Federació, en un camp de gespa artificial. El cert és que no li ha anat gens malament al centre d'esports en el que portem de temporada, ho hem dit al principi, el balanç és de 4 dels 6 punts en joc, la victòria llagostera amb el gol a última hora de falta d'Edgar Hernández i també la visita a Prada de Moles, a Andorra, que en altres circumstàncies, en 99 dels 100 casos que es van donar a Prada de Moles haurien acabat en victòria del Centre d'Esport Sabadell, per tant hauria d'haver estat un balanç de 6 de 6. Tot i això, gens malament, treure un 4 de 6 en una superfície en la qual el centre d'esports només està habituat quan s'entrena a Olímpia. A tot això, curiositat, recordem que el pròxim desplaçament que té el centre d'esports Sabadell, de fet és l'últim ja d'aquest 2019, serà el nou municipal de Cornellà, també de gespa artificial. Recordem que després el centre d'esports, després del partit contra l'Egia, juga contra el Cornellà i després vindran dos partits a la nova Creu Alta per tancar aquest 2019 contra el Prat i contra el Lleida Esportiu. Tornant a aquests precedents, com diem, a camps de gespa artificial, Boris Garros, que podria veure més minuts de joc per seguir agafant la forma a Saragossa, reconeix que l'equip ha estat bé quan ha tocat jugar sobre aquesta superfície.
Sabem que la segona vegada és així, de pocs estadis hi ha com el nostre, però bueno, al final si vols fer alguna cosa maco t'has d'adaptar a tots els estadis. És un camp diferent, però hi hem tret bons resultats a camps com aquest, com ha sigut el 0-1 a Llagostera, el bon partit que vam fer a Andorra també. Doncs intentarem seguir una mica aquesta línia i treure un bon resultat d'Ebro.
Doncs veurem què pot treure el centre d'esports d'aquesta primera visita, com diem, de la història, al Pedro Sancho. A més, avui repassant allò curiositats a la redacció, ens hem trobat amb aquesta circumstància. És el tercer desplaçament consecutiu del centre d'esports Sabadell a un estadi que mai abans havia trepitjat. Vam tenir l'estadi Johan Cruyff del Barça B fa 15 dies a Prada de Moles contra l'Andorra i ara visitarem el Pedro Sancho, que tampoc havia trepitjat mai al centre d'esports Sabadell. Ja us diem que no sabem quan va ser l'última vegada que el centre d'esports va tenir aquesta circumstància de tenir tres desplaçaments consecutius a estadis que no havia trepitjat mai, que no havia visitat mai. És difícil de trobar aquesta efemèride. En qualsevol cas, el que sí que hem agafat és com a referència les últimes 5 temporades, és a dir, aquests 5 anys que porta ja el Sabadell a segona divisió B, i veure quantes vegades havia succeït en una temporada que el Sabadell havia visitat per primer cop nous estadis. Un informe amb la veu de la nostra companya, Helena Molist.
El centre d'esports compleix enguany la seva 5a temporada consecutiva a segona B. Tot i dur un lustre a la categoria de bronze, per primer cop des de l'any del descens, el conjunt arlequinat visitarà 4 nous estadis. De fet, en els dos últims desplaçaments, el Sabadell s'ha estrenat a Prada de Moles contra l'Andorra i el Johan Cruyff contra el Barça B. Ara arribarà el Pedro Sancho i a la segona volta ho farà l'estadi olímpic Camilo Cano de la Nucía. L'equip alacantí jugava l'any anterior a un altre terreny de joc que portava el mateix nom, però com és nouvingut a la categoria, el conjunt arlequinat no hi havia anat mai. Fent una ullada a les visites dels anys anteriors, trobem menys estrenes. La temporada passada, de fet, només una a Egea de los Caballeros. A la 2017-2018, el centre d'esports va trepitjar per primer cop el nou estadi del Badalona i també el municipal de Formentera. A Llagostera i al camp del Deportivo Aragón ja s'hi havia anat, però no en Lliga. Un any enrere, a la 2016-2017, trobem la visita a Morvedre contra el Saguntino i a l'Almozara, precisament contra l'Ebro, el rival d'aquest diumenge. El topall en aquesta etapa, com és lògic, és del primer any, després del descens a segona B. Fins a 6 estadis va visitar per primera vegada el centre d'esports. Cornellà, Llostense, Poble de Mafumet, el Nuevo Pepico Amat d'Elda, Son Malferit i no l'estadi Balear contra l'Atlètic Balears i el camp de Montigalà del Badalona i no l'històric de l'Avinguda Navarra. Una llista que podríem ampliar 7 si comptabilitzem la primera vegada en Lliga al municipal d'Olot. Recordem que el Sabadell ja s'hi havia enfrontat anys enrere a la Copa Catalunya.
L'Hotel Suís. Una manera diferent d'entendre l'esport.
Doncs aquest informe amb la veu de la nostra companya Elena Molist, on repassàvem precisament això, aquesta circumstància que s'està donant aquesta temporada, el fet de visitar per primera vegada més estadis del normal. Com diem, hi ha circumstàncies especials, com és el cas del Barça B, que canvia de casa. L'hem escoltat també el Badalona, que ha canviat contínuament de casa en els últims anys. I després està el fet de visitar nous equips, com és el cas de la Nucía. Per tant, circumstàncies diferents, però com diem, una temporada on està havent-hi més estrenes del normal a camps de la categoria. Un partit, aquest Ebro-Sabadell, que arribarà, com bé sabeu, en un molt bon moment pel conjunt arlequinat, en tercera posició, empatat amb el segon, amb el Lleida Esportiu, i per primer cop aquesta temporada, amb un partit de diferència respecte al cinquè classificat, el Barça B, i també el sisè, com és el Llagostera. Per tant, com vam repetir ahir també a l'Hotel Suís, passi el que passi aquest diumenge, l'equip d'Antonio Hidalgo dormirà una setmana més en posició de play-off descens. Tot i això, des de la plantilla es demana zero confiances. Aquesta temporada s'han tret bons resultats contra equips de la part alta, també contra grans del grup, com són l'Hércules i el Nàstic, ara en hores més baixes, l'Hércules en posició de play-out, el Nàstic en descens, però com diu el porter Ian Mackay, zero confiances perquè ja han jugat i han patit contra equips també, contra rivals de la part baixa.
Nosotros sabemos que, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Orihuela, que empatamos y está ahí abajo. Así que a nosotros no hay rival pequeño ni rival grande. Aquí ganamos al Badalona, que está ahí abajo, y ganamos 1-0. Y al final, pues bueno, 1-0 solo, y en Orihuela fuimos y empatamos. Y los equipos pequeños al final tienen que intentar puntuar y rascar, y sobre todo en su campo. Y entonces sabemos que va a ser un partido muy complicado.
Doncs aquesta és la tònica i el discurs de la plantilla, que serà un partit difícil, com ho són tots, al camp de l'Ebro, al Pedro Sancho, un Ebro que és 15è, amb 14 punts, 2 punts per sobre del play-out, 3 per sobre del descens. Com diem, una situació contraposada a la del Centre d'Esports Sabadell. Recordem que l'Ebro no ha puntuat, de fet sí, ha tret un únic punt, perdó, en les últimes 3 jornades, va ser a casa, precisament, contra el Barça B, la resta, 2 derrotes per 2-1 a domicili. Per tant, un partit per no deixar-se portar, com demana el davanter del Centre d'Esports, Boris Garros.
Les sensacions, bueno, esteu més vosaltres per jutjar-ho. Nosaltres com a futbolistes i des de dins creiem que són molt bones, estem tota la plantilla molt, molt unida, sabem tots el rol que tenim, el que hem de fer, i seguim aquesta línia, no ens podem despistar, que aquesta segona plaça no ens despisti, perquè hem de seguir així.
Doncs és el que demanen els jugadors del Centre d'Esports, no despistar-se, seguir treballant de mica en mica per consolidar aquesta posició de privilegi del Centre d'Esports Sabadell. Per cert, actualització des del Departament de Premsa del Centre d'Esports. De fa uns minuts ens confirmen que s'han venut avui, que també s'obrien les oficines de la nova Creu Alta, ja s'han venut 65 entrades de cara a aquest Ebro Sabadell, 65 tiquets que després es canviaran al Pedro Sancho per entrades per poder presenciar aquest partit. Per tant, bona presència arlequinada, no només local de l'Ebro, sinó també del Centre d'Esports, que s'espera en aquest partit. I per cert, també recordem que s'estan venent places d'autocar per aquest desplaçament a la capital aragonesa, a Saragossa. A Saragossa ens diuen des del club que s'han venut ja 50 places d'autocar, per tant estaríem només a 5 de tancar aquest autocar per presenciar aquest Club Deportivo Ebro, Centre d'Esports Sabadell, que començarà diumenge a les 12 del migdia, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I mig, passar del punt d'un quart de 3 del migdia. Seguim en directe, seguim parlant de futbol aquí a l'Hotel Suís. Ara ho hem de fer de la Lliga Nacional, perquè, atenció, el juvenil del Centre d'Esports pot fer dissabte un pas de gegant cap a l'ascens a Divisió d'Honor. Segurament la frase sona molt exagerada, estan al mes de novembre. Només s'han disputat 12 de les 34 jornades, però com hem repetit per activa i per passiva, els de Miqui Lladó són el millor juvenil del grup, ara ja amb una diferència de 9 punts sobre la unificació Fundación Bellvitge, que és el primer equip que es queda fora d'aquests dos llocs de privilegi que ocupen el Centre d'Esports i el Cornellà, i casualment la Uni Bellvitge, pròxim rival dels Arlequinats. Un Sabadell juvenil que, a més, passa pel seu millor tram de la temporada. Tres victòries consecutives que l'han enfilat a l'alçada dels juvenils B del Barça o de l'Espanyol, per posar un exemple. Ivan Sánchez, vigolejador en la darrera jornada a Mataró, fa una crida a l'afició arlequinada.
Fora de casa, de moment estem invictes i ara toca fer els deures a casa i necessitem l'ajuda de tota la gent que pugui venir a veure'ns i, bueno, donarem nosaltres la nostra millor versió per aconseguir aquests tres punts.
I com recorda l'Ivan Sánchez, les dues úniques derrotes dels de Miqui Lladó aquesta temporada han arribat precisament a Olímpia, contra el Barça B i contra el Mercantil en el derbi. La veritat és que, a excepció del pròxim compromís al camp del juvenil B de l'Espanyol, el calendari d'aquest tram final de la primera volta és bastant propici per seguir obrint forats respecte a rivals com l'Uni Bellvitge, com el Mercantil, com la Fundació Esportiva Grama o el Nàstic Manresa. El Sabadell tanca la primera volta contra el Prat i el Sant Andreu, ara en descens, i després contra el juvenil B del Cornellà. Sánchez espera que puguin aprofitar aquests partits.
Saben que és un moment de la temporada on poden treure bastants punts pel segon rival que lluita per pujar i, bueno, en aquesta lliga tots els partits són complicats i farem tot el possible per guanyar aquest partit, que és molt important per nosaltres.
Recordem, Centre d'Esport Sabadell, Unificación Bellvitge, una Unificación Bellvitge en aquesta zona mitjana de la taula amb 15 punts. Just per sota hi ha el Mercantil amb 14, els Blaugrana podrien rebre aquest cop de mà del Centre d'Esports, però atenció, perquè diumenge també s'enfronten a un os molt dur d'arrossegar, com és el líder, un Girona B, que, per posar un exemple, té dos punts més que el Barça B i només ha rebut 8 gols fins al moment en 12 jornades. Té la millor defensa al segon juvenil gironí. Veient els precedents contra els grans, Armand Vallès, autor també d'un doblet contra el Llagostera, no descarta treure un resultat positiu.
És un partit molt difícil, però aquesta categoria és així. Pots perdre contra un de baix i guanyar contra un de dalt. I ara anar al cap del Sabadell i vam guanyar a l'Espanyol. A casa vam perdre 0-1, però vam estar molt justet. I la setmana que ve serà un partit també molt igualat i que podem guanyar.
I com hem parlat en les últimes setmanes, situació relativament semblant la del Mercantil amb la del Centre d'Esports pel que fa al rendiment a casa. Si diem que el conjunt arlequinat ha perdut els seus dos únics partits a Olímpia, els mercantilistes només han guanyat un partit a Raona Marinals. Va ser gairebé fa dos mesos contra el Prat. Vallès assegura que acabaran revertint aquesta situació.
Hi ha anys que anem millor a casa, hi ha anys que anem millor fora, i aquest any, de moment, hem guanyat un partit a casa i dos a fora. Nosaltres a casa hauríem de ser superforts, i sí que se'ns està excavant a casa bastants partits, però jo crec que ja acabaran arribant i a casa ens farem forts i anirem traient partits segur.
Doncs per posar-ho tot en ordre, Sabadell Unificación Bellvitge dissabte a les 5 de la tarda a Olímpia, aquesta Lliga Nacional Juvenil, mentre que el Mercantil Girona B es disputarà l'endemà a les 12 a Raona Marinals. Fem el primer pas per la publicitat, el Toni ens ven quatre coses i de seguida tenim aquí a l'estudi el Sergi Parc escalfant el derbi de la segona B de futbol sala que es disputa no aquest cap de setmana sinó el següent entre el Futsal Pia i el Club Natació Sabadell.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tens plans per demà? I per d'aquí 5 anys?
Passengers, welcome to New York.
I per d'aquí 20?
I aquí és on posarem la...
A Banc Sabadell t'ajudem a estalviar per fer realitat els teus plans. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Salvant les distàncies, el Sabadell ha trobat el seu Messi particular amb les faltes.
La posarà Edgar Hernández. Amb cama esquerra, el xut! Gol, 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 gol
Arribarà la tercera en el derbi arlequinat.
Sabadell en joc.
Diumenge, a partir de 11:45 del migdia i des de l'estadi Pedro Sancho, Club Deportivo Ebro, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, sóc Iker Hernández, jugador del Centre d'Esport Sabadell i us recomano que escolteu Ràdio Sabadell a les 3 minuts dels partits.
Sabadell en joc, passió per l'esport de casa.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Vinga, seguim en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 21 de novembre del 2019 i com us hem promès, toca ara escalfar aquest derbi de la segona B de futbol sala que tindrem d'aquí a exactament 9 dies al carrer Garcilaso entre el Futsal Pia i el Club Natació Sabadell, aquest primer derbi de la temporada a la segona B de futbol sala. Allà hi serà el Sergi Parc. Sergi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Tens ganes, no?
Moltíssimes, però moltíssimes.
Mira, quan va sortir ahir l'horari de Gea, la sensació a la redacció va ser de, hòstia, coincideix amb el derbi de futbol sala. Teníem pensat allà anar amb comitiva al carrer Garcilaso i em sembla que al final hauràs d'anar tu sol, però ens aniràs informant del que passi.
Jo seré els vostres ulls.
Doncs un derbi amb morbo perquè significarà el retorn de Borja Burgos a Camp Colapi després d'aquella sortida inesperada, diria que eren 5 jornades pel final de la temporada passada, però compte perquè aquesta jornada, que és la prèvia al derbi, arriba amb una mica bastant de picant.
Potser no tant, però sí que en tindrem, perquè jugaran el club i el Pallajà. El calendari ha volgut que els dos partits vinguin seguits, aquest i el del derbi. El Pallajà ha entrenat per Diego Blanco, el gran damnificat de la sortida de Borja Burgos de Can Colapi, perquè en saber-se que Burgos havia tingut contactes amb el Natació Sabadell, el que llavors era entrenador dels nedadors, Diego Blanco, ja va dir que abandonaria el càrrec a final de temporada per tot això. Malgrat tot, Burgos assegura que la relació és bona i que té en bona consideració el seu predecessor.
Jo me'l digo, hem coincidit 2 anys en els cursos de formació, bueno, i no només en això, per les pistes també ens hem trobat més d'una vegada i més de dos, i bueno, la relació és bona, ens veiem, quan ens veiem sempre parlem, tenim una estona xerrada per ficar-nos al dia i ja està, i així serà també el dissabte.
Doncs un duel amb picant, amb morbo a les banquetes, no només el d'aquesta setmana, sinó també el del derbi, evidentment. Veurem la rebuda del carrer Garcilaso a Borja Burgos. I també un duel interessant aquest cap de setmana, Sergi, sobre la pista, perquè s'enfrontaran dos equips que arriben en un bon moment i amb una ratxa de 2 victòries seguides.
El denominador comú és que tots dos han superat una crisi amb aquests 6 punts dels últims 6 disputats, però amb la diferència que al Pallajà li està costant fins i tot encara més que al club. El club, recordem, és ara 5è, amb 18 punts a la classificació i per tant està ocupant zona de Copa del Rei. El Pallajà en té 12 i és 5è, però per la cua, i ha tingut un inici dur de temporada tant en Lliga com en la Copa, on va caure eliminat a les primeres de canvi contra el Futsal Pia.
I ara que parles del Futsal Pia, números clavats els del Pallajà. Tampoc estan tenint un bon inici de Lliga, amb 12 punts, l'última derrota dura de Pai contra el filial de l'Indústries, i a més també ve de caure eliminat a la següent ronda de la Copa contra el Bisontes.
Tan iguals els números que els dos han guanyat 4 partits, no han empatat cap, els dos n'han perdut 6, i per només 2 gols de diferència, qui està per sota i per tant ocupa llocs de descens, i fa mal a la vista de veure-ho, és el Futsal Pia, que com dius, després de perdre contra el Coel, Indústries B, ara visita un nou vingut a la categoria com el Sala 5 Martorell. Jordi Torres és un dels pesos pesants del vestidor Escolapi i avisa dels perills d'aquest rival.
El Sala 5 Martorell és un equip pues, que bueno, s'ha reforçat, lògicament com moltes plantilles d'aquesta divisió cada dia pues, inverteixen més i tenen més bons jugadors, i bueno, penso que és un equip sobretot que és molt fora a casa, no? Llavors bueno, crec que és una prova de foc per nosaltres aquest cap de setmana i haurem de sortir pues, al 200% per intentar treure un resultat positiu.
Jordi Torres diu que és un rival que és fort a casa i efectivament ho és, perquè el Martorell, que és el 7è classificat, només han superat el seu pavelló un cop i va ser contra el club. Per tant, serà un test exigent per als escolapis.
I una escolapia que necessita guanyar ja no només per sortir del pou, sinó per no despenjar-se de la part alta, perquè al final aquesta és una Copa del Rei, és a dir, a partir de la cinquena posició, insistim, l'ocupa ara el Natació Sabadell només a 6 punts, i clar, al final, Sergi, ens podem trobar amb l'escenari la setmana que ve, en funció del resultat del derbi, que entre els dos equips hi ha una diferència de 0 punts, de 3, de 6, de 9 o fins i tot de 12.
Això t'anava a dir, perquè és que clar, el derbi pot ser decisiu per reequilibrar aquestes forces, però no es pot fallar aquesta setmana, perquè el club podria veure com l'eter rival l'acaba enxampant de nou si es distreu, i al revés, la Pia podria veure's a una distància, no definitiva, però sí molt considerable, si no reverteix la dinàmica a aquestes alçades de temporada. Però el derbi és a la cantonada, amb tot, hi ha temps per pensar en el derbi? Doncs això és el que contesten els nostres dos protagonistes d'avui, el tècnic del club Borja Burgos i el jugador de la Pia, Jordi Torres.
El nostre objectiu passa per ser regulars tota la temporada, per sumar al final de la temporada els punts suficients com per poder estar entre els quatre primers, i per això és igual d'important el derbi, el dia Pallejà, Indústria, Mataró o Hospitalet, és una miqueta indiferent. Llavors jo crec que hem de passar més en el curt plaç, i això és el que intentarem des del cos tècnic pues, transmetre també a la gent.
Per tema de classificació i per tema de punts, nosaltres només pensem en aquest proper cap de setmana, que és intentar treure un resultat positiu d'allà a Martorell, i de cara a la setmana que ve pues, ja pensarem en el derbi, no? Però crec que, sincerament, crec que l'equip està mentalitzat de que la primera prova de foc és aquest dissabte i pas a pas.
Doncs primer a primer, i el que ve primer és la jornada 11 amb el Martorell-Pia dissabte a 9:15 i 15:15 més tard a 9:15. Club Natació Sabadell, Pallejà.
Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
Més futbol sala. Futbol sala, com us hem dit avui a l'Hotel Suís. Ara el que hem de fer és baixar un esglaó, parlar de la tercera divisió, on hi ha un conjunt sabadellenc que està trencant totes aquestes etiquetes del món de l'esport, que se sol dir com a equip revelació, i el cert és que s'ha convertit ja en una realitat. Després de 8 jornades de competició, l'Amics del Pou, Nou Escorial, lidera aquest grup de tercera amb 6 victòries, les últimes 5 a més aconseguides de forma consecutiva. Parlem amb el capità de l'equip dels Marinals, el tenim al telèfon el Cinto Aranda. Cinto, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bon dia.
No sé si he dit que l'inici somiat, si esperàveu estar líders, estar tan amunt a la classificació després de 8 jornades.
Bueno, no ni lo esperábamos ni dejamos de esperar. O sea, este año ya, yo ya lo dije que el éxito ya está logrado después de 3 temporadas que dije que vamos a ascender a tercera, y que este año para disfrutarlo. Y es eso, lo estamos disfrutando, lo estamos pasando bien. Al principio nos costó un poquito, pero ahora es eso, ahora cada partido lo estamos disfrutando, estamos pasándolo bien, y los resultados, bueno, ya lo veis.
No sé si fins i tot ho dius tu ara, però el discurs pot arribar a variar una mica, allò de dir, sabíeu que teníeu, que podíeu fer un bon equip per estar a tercera, que podíeu fer un bon any per no patir, com dèieu a l'estiu, però pot canviar una mica el discurs si segueixen les jornades i l'equip se segueix veient en aquest panorama?
Bueno, es que el discurso no es que no ni lo cambiamos ni lo dejamos de cambiar, sino que yo desde un principio, o sea, aquí en el club lo que se ha hecho esta temporada es de que no rechazamos ni lo que esté a nuestro alcance. Está claro que con el equipo que hay y la plantilla que hay se puede conseguir todo lo que nos propongamos. Lo que pasa que es eso, que los equipos, bueno, pues todos se entran mejor que nosotros, todos tienen más juventud que nosotros. Y bueno, y todos tienen un bueno, en este caso nosotros con Paco, que nos está pasando que sigue de baja y no estamos teniéndolo con nosotros, pues bueno, también se nota. Pero es eso, cada partido es un mundo, estamos disfrutando mucho cada partido, nuestra gente siempre nos apoya en cada partido, tanto fuera como en casa, y bueno, y no es que no rechacemos nada, pero tampoco nos vamos a poner la meta de que el objetivo es subir ni ganar la liga, pero bueno, ya se verá.
Ho deies tu ara, una de les claus que més impacten, no? Perquè a l'hora d'explicar l'èxit d'un equip, si no hi ha el seu entrenador, alguns equips els hi costa més, no? No tenir la seva referència. Porteu unes quantes setmanes de baixa amb el Paco Arjona per un problema de salut. Des d'aquí també li enviem una abraçada. Però, vaja, encara sorprèn més, no? O li dona més valor al que ha fet l'equip en aquest inici de Lliga, el fet d'aconseguir aquestes 5 victòries consecutives sense el Paco.
Pues sí, la verdad es que sí, porque el problema de Paco, bueno, ha afectado mucho al equipo, al club, porque es una persona del club, de que bueno, es como nosotros nos llevamos muchos años, pues él entró por la puerta grande y aquí se le quiere mucho y está costando, la verdad es que se nota mucho. Lo que pasa es que bueno, el trabajo de Óscar, el trabajo de Julio López, que es nuestro, bueno, yo soy el capitán, yo soy el director deportivo, pero es nuestro líder, y ellos dos pues lo están llevando a llevar muy bien, porque nos hemos tirado 3 años sin entrenador, con Julio llevando el equipo, entrenando, jugando, y salió genial, ya lo viste los resultados, y está volviendo a pasar lo mismo, pero con la ayuda de Óscar, que bueno, entre los dos se están compaginando muy bien, lo están llevando a cabo muy bien.
Al final és un dels secrets, no?, que té aquest Amics del Pou Nou Escorial. El fet de poder-se adaptar també a una categoria és perquè, tu m'ho diràs millor, no, Cinto, però al final és la continuïtat d'un bloc que porta molts anys jugant junt, que us coneixeu, suposo, a la perfecció, que teniu també molt clar al vestidor quin és el rol de cadascú.
Exacto, és el rol de cada uno. Aquí todo el mundo sabe su rol, aquí todo el mundo viene a entrenar a pasarlo bien. Está claro que cuando entrenamos se entrena serio, se compite, pero a la misma vez se disfruta. O sea, no hay otro lema. Aquí venimos de vuelta muchos, excepto los jóvenes ya que han subido este año del filial, que bueno, que vienen pisando fuerte, la verdad, tanto Aaron como Tofi, pero los demás venimos pasados de vuelta, y lo principal es pasarlo bien. Pero bueno, es lo que te he dicho, no rechazamos nada. Ahora, ya estando aquí arriba, que todo el mundo nos daba como que ya estábamos acabados, que mucho veterano, que pues mira, pues sin comerlo ni beberlo estamos ahí en toda la pomada.
Al final son también cifras espectaculares, ¿no?, de l'equip. Sin tu, particularitzant en alguns aspectes, si mires el que ha fet l'Amics del Pou en aquest inici de Lliga, sobretot a mi em crida l'atenció aquestes 4 victòries en 4 partits fora de casa, l'última per 4-5 contra el Ciutat de Mataró. Al final, els dos únics partits que ha perdut l'equip ha estat a casa, en canvi a fora, trajectòria immaculada, i més en una categoria que ja comença a tenir la seva dificultat, no?, aquesta tercera divisió.
Sí, empezamos en casa, bueno, contra uno de los rivales que l'any passat quedó segundo, Alin de Munt, que tiene una plantilla, y ese abono, cuando se pierde el primer partido, todo el mundo decía que iba a estar difícil la liga, que bueno, es que es verdad, que todos los equipos compiten como Alin de Munt, corren mucho, corren bien, no corren como pollo sin cabeza, y va a estar difícil. Pero luego fuera de casa es que nos sentimos como en casa, porque este año la afición está mejor que nunca. Vamos a partidos a jugar afuera y vienen 30 o 40 personas a vernos a la hora que sea, el día que sea y cuando sea, y te sientes muy arropado. O sea, que es lo mismo jugar fuera que jugar en casa, la verdad.
I a mi l'altra dada que em crida molt l'atenció en un esport com el futbol sala, que és un esport de molts gols, són els 18 gols en contra que porta l'equip. En 8 jornades, fent aquesta mitjana ràpida, són 2 gols i poc per partit. L'equip també està molt bé en aquest aspecte, no?
Sí, és nuestro fuerte. Nuestro fuerte tiene que ser la defensa, porque somos jugadores ya experimentados, de que, como te he dicho, venimos de vuelta y venimos de que hay, bueno, jugadores que consagrados en esta categoría, que han jugado en categorías muy altas, de bueno, defensivamente tenemos Julio de cierre, tenemos en portería Raúl, Carlos, Kuki, Tony, un servidor. La verdad es que tenemos ya experiencia veníamos de que encajábamos pocos goles en división, no, primera catena, segunda catena, pero tercera y otra es otra historia. Los equipos pues, bueno, compiten y juegan mucho mejor en ataque, pero nuestra defensa tiene que ser nuestro fuerte, nuestra base. A partir de ahí, los goles van a venir, porque con el balón en los pies, todos corren mucho, pero con el balón en los pies yo creo que no hay ningún equipo como nosotros.
Y l'última que et faig, Cinto, pròxim partit del campionat, partidàs a la vista, dissabte a 3 de la tarda, tercer classificat, el Jesús Maria contra el primer, a més jugueu un altre cop fora de casa buscant aquesta 5a victòria consecutiva fora. Com dic, no, partidàs de màxima exigència i màxima dificultat també, no?
Sí, bajo mi punto de vista, por lo que conozco del rival, creo que es el rival junto con Alin de Munt, que son los dos equipos más fuertes de la categoría. Son jóvenes, llevan muchos años jugando juntos, gente que ha salido del juvenil de Jesús María, que tiene buen juvenil, tiene una buena cantera y suben en bloque. Y bueno, y su pista muy complicada, goma sintética, de la que engancha, de la que cuesta jugar, hora complicada, sábado 3 de la tarde. La verdad es que va a ser complicado, pero es lo que te digo. Esta semana venimos de entrenamientos que nos está costando mucho entrenar, porque hay muchos lesionados por trabajo, el tema de Paco. Pero bueno, yo creo que nuestro lema es, somos unos espartanos y en la pista da igual, que somos 5 contra 5 y pasa lo que tenga que pasar.
Doncs molt pendents estarem d'aquesta trajectòria de l'amics del Pau Nou Escorial, que de moment està sorprenent en aquest inici de Lliga a tercera i a més liderant la classificació després de 8 jornades. Cinto Aranda, capità de l'equip, també director esportiu, com comentaves ara, tota la sort del món, no només aquest dissabte, sinó durant tota la temporada, que pugueu mantenir aquesta gran trajectòria.
Muchas gracias.
Hola, sóc David Palma, entrenador de l'Estal Pool Sabadell de Waterpolo i cada migdia escolto l'Hotel Suís.
No deixem la tercera divisió, la que escoltàvem el Cinto Aranda, perquè qui podria estar en aquesta situació de l'Amics del Pou és el grup Zarraona. Els d'Isma Quirós, però, travessen un sotrac de resultats després de perdre contra el segon equip de la Unió per 4-2. En les primeres 4 jornades, els zarraonistes van sumar 10 dels 12 punts en joc, en les últimes 4, només 4 de 12. Això els deixa, de moment, en sisena posició, amb 14 punts a 4 dels líders del grup. Marc García, jugador del grup i ex del club, com Pep Girvent, creu que aniran més amb el pas de les jornades.
Els resultats positius del principi han sigut molt per la lluita i la intensitat que li hem posat, però jo crec que encara ens falta arribar al nostre millor nivell de joc. Jo crec que encara ens hem de trobar al nostre joc i crec que anirem de menys a més en aquest aspecte.
Dissabte el grup Zarraona rep l'equip que té just per sobre la classificació, un Caldes amb un punt més que els d'Isma Quirós. Per tant, a 4:45, al Pavelló del Nord i no a Cal Balsac, per cert, com és habitual, aquest grup Zarraona, Estudi Barcelona, Club Natació Caldes. Últim pas per la publicitat, a la tornada, bàsquet, tenis taula amb el Jordi Morales i també natació.
Solidaris, voluntaris, sedentària, adversari, voluntaris, milionària, fans del Fari, legendària, José Mari, tot el barri, necessitem...
Siguis qui siguis, participa al Gran Recapte el 22 i 23 de novembre. Inscriu-te a granrecapte.com.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
El Trencanous, el ballet nacional rus dirigit per Sergi Ranchenko, presenta al Teatre La Faràndula El Trencanous. Obra immortal de Tchaikovsky amb una inoblidable posada en escena i la màgia del ballet nacional rus. Dissabte 23 de novembre, El Trencanous al Teatre La Faràndula. Compra les teves entrades a la taquilla del Teatre Principal i a sabadellcultura.covin.cat. Ballet Nacional Rus, premi al millor espectacle de dansa, Teatro Rojas de Toledo 2017. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Seguim aquí a l'Hotel Suís, parlem ara de bàsquet perquè a la Copa de Catalunya el bàsquet Pia afronta per segona setmana consecutiva un test exigent. A l'última jornada els homes de Jaume Prat van caure a la complicada pista del Repull, del Ripollet, i aquest diumenge qui visita Can Colapi és ni més ni menys que l'Artés, l'únic conjunt que encara es manté invicte de tota la categoria amb 7 triomfs en les 7 jornades que s'han disputat fins al moment. Per tant, com diu el capità Colapi, Oriol Andrés, guanyar serviria per tornar a impulsar cap amunt l'equip sabadellenc.
Guanyar sempre és bo, guanyar sempre fa que vagis a entrenar d'una forma diferent, millora la dinàmica del grup, millora pues, les ganes de competir, millora els percentatges, millora la confiança, vull dir que guanyar sempre és positiu. I guanyar contra un equip que de moment no coneix la derrota, doncs és un valor afegit, més que res, pues, perquè bueno, és una medalleta que et pots penjar, no? Però ja et dic, l'important és treure els punts, i ja sigui contra el Tés o contra el Cué.
Sigui com sigui, d'entrada tot fa indicar que serà un partit amb una alta puntuació, un autèntic duel de pistolers, ja que es veuen les cares dels dos equips amb la mitjana de punts més alta dels dos grups de Copa. De fet, des que els Escolapis van assolir la categoria, en els enfrontaments amb els del Bages sempre ha despuntat la parcel·la ofensiva. En definitiva, dos rivals que ja saben de què pot anar la cosa, i Andrés pronostica un partit d'alta dificultat.
Un rival dur, un rival a batre, sens dubte. Crec que l'any passat no vam arribar a coincidir, però bueno, és un equip amb el que hem coincidit moltíssims anys. De fet, crec que probablement l'any passat va ser l'únic el que no va caure a la nostra lliga, diguem-ne. Tot i així, ja et dic, no és ni la primera vegada ni l'última que els hem tingut allà, que els hem guanyat i que els hem plantat cara. Vull dir que el nostre discurs de cara a sortir a guanyar el partit no canvia.
I el capità ja ho diu bé, la temporada passada Pia i Artés no van caure al mateix grup, però sí en els dos anys anteriors, i amb una curiositat, els quatre cops s'ha saldat amb victòria visitant. Bon partit, doncs, el que es podrà veure al carrer Garcilaso entre el bàsquet Pia, novè la classificació, i el líder, l'Artés. La cita diumenge, 6 de la tarda.
Hola, em dic Oriol Ferran, jugador del Sabadell Rugby Club, i escolto cada migdia a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Seguim aquí a l'Hotel Suís, però ara hem de canviar d'esport i parlar de tenis taula, perquè els amants de la pala tenen dissabte una cita d'aquelles ineludible. Es tracta de la 33a edició, ja ho direm bé, del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, un torneig de molt prestigi en el qual només hi participen, atenció, 8 palistes, i els 8 hi accedeixen mitjançant una invitació. 4 són figures internacionals, els altres 4 són figures de casa nostra. Enguany, la Federació Catalana de Tenis Taula ha volgut anar un pas més enllà i que una d'aquestes invitacions fos per un palista adaptat. Com no, aquesta plaça havia de ser pel Jordi Morales, palista del club, campió del món l'any passat, i com sempre el saludem, és un plaer, aquí a l'Hotel Suís. Jordi, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com diem, una decisió inclusiva de la federació, una decisió encertada, una decisió maca, no?
Una decisió molt, molt maca i jo crec que molt encertada per donar aquest punt de visibilitat que moltes vegades li falta a l'esport adaptat, i en el nostre cas el tenis taula, i que segur que el podrà impulsar moltíssim.
Deixa'm preguntar-te, com te n'assabentes? En quin moment te n'assabentes que la federació ha decidit que una d'aquestes 8 places és per tu?
Doncs mira, rebo la trucada d'una persona de la federació, que és una miqueta qui s'encarrega d'organitzar el campionat, fa més o menys 10-12 dies. I se'm diu que se'ls ha ocorregut, bueno, aquesta proposta de dir, mira, anem a fer una cosa inclusiva per primera vegada, i que tu, doncs, siguis el jugador que pugui participar. Clar, en aquell moment jo em quedo una miqueta parat i m'espanto una miqueta, no?, perquè, ostres, jugar contra aquests jugadors de top, no?, de nivell top mundial, doncs, miqueta intimida. Però ràpidament, no, jo em llenço endavant. Al final, Jordi Morales és, sí que és veritat que és en aquest cas el protagonista, però la repercussió és per tot el tenis taula adaptat, i crec que és una oportunitat que hem d'aprofitar tots per donar aquesta visibilitat que moltes vegades ens falta. Ja vaig dir que sí, que jo encantat acceptava, i cap allà que anirem.
No sé fins i tot si has rebut molts missatges aquests dies de la gent quan ha vist el cartell que hi era el teu nom, de dir, ostres, Jordi, felicitats.
Sí, moltíssima gent, molts mitjans, molta gent estigui a títol personal, molta gent que, bueno, potser altres anys, perquè ja, com has dit tu, és la 33a edició, doncs ja fa anys que potser doncs no hi va, perquè li fa una miqueta de mandra. Aquest any diu que sí que aniré, perquè, bueno, doncs em fa moltíssima il·lusió veure't allà. I jo, doncs, molt encantat, no?, d'haver creat aquesta il·lusió, aquesta expectació, i fer, doncs, bueno, d'aquest Ciutat de Barcelona una miqueta més especial, i que no sigui només una cosa puntual, no?, d'una vegada, sinó que sigui l'inici de moltes més coses inclusives.
Al final també, ara fèiem la broma, no?, també fora de micros, comentàvem, home, és que també ser un dels 8 convidats, això implica un premi en metàl·lic, ni que sigui per participar, que benvingut sigui, no? El fet també de que un palista que participa en un torneig també sigui remunerat, sigui recompensat econòmicament, que això suposo que, no, que t'hauràs trobat poques vegades, no?, a la teva carrera.
Doncs sí, jo crec que serà la vegada que rebré una remuneració més alta per un partit, o sigui que, i sense ser tampoc fora d'una cosa que pot rebre qualsevol esportista olímpic, el que passa, doncs, a nivell paralímpic, doncs, per exemple, per qualsevol Pro Tour o fins un campionat d'Europa directament de la competició no rebem mai res, ni tan sols si quedes campió, ja no dic no només per participar. I al final, doncs, bueno, jo crec que és una manera més inclusiva, no?, de dir, escolta, tu participes igual, amb tots els drets, amb totes les teves també obligacions, tu faràs el teu esforç o més que faran els altres, doncs tu has de rebre, evidentment, les mateixes condicions. Crec que cada cop estem anant cap a una societat més inclusiva. Hi ha molts esports, doncs, per sort, el que és el masculí i el femení, i estan equilibrant els premis, doncs, que reben els campionats, i crec que l'esport adaptat ha d'anar també cap a aquest camí, i en això, doncs, també crec que seran pioners i molt, molt, molt exemplars.
No sé fins i tot quantes vegades havies arribat a veure tu aquest trofeu internacional des de les grades. Hi havies anat algun cop?
Sí, sobretot de més jove, i mira, moltes vegades, les últimes, mira, l'any passat sí que hi vaig participar, perquè, doncs, em van fer un reconeixement, casualment, vaig fer així com un pilotet amb el jugador que demà, bueno, perdó, que el dissabte m'enfrontaré. O sigui que, bueno, realment sí que hi havia estat. De petit em feia molta il·lusió anar-hi, home, per mi fer-me fotos o rebre un autògraf amb algun jugador d'ells era espectacular, i veure, clar, el nivell que tots ells tenen. I si en alguna ocasió, doncs, no hi havia pogut anar, havia sigut per un tema de coincidències amb lligues, que, bueno, doncs, malauradament no es pot trobar una data que estiguin allà totalment aturades, que segurament encara faria que hi hagués molt, molt més públic.
Ho hem explicat abans, Jordi, aquest torneig són 8 palistes, per tant, el sistema és molt fàcil, allò de dir quarts de final, semifinals i finals, s'ha decidit el sorteig, i a tu toca debutar contra el bielorrus Vladimir Samsonov, que té 43 anys, ha guanyat aquest torneig 5 vegades, i que és una de les figures mundials del tennis taula, sobretot a finals del segle anterior, a principis d'aquest segle. Per tant, no sé com t'ho prens, allò de dir si és un luxe, nervis, il·lusió, suposo que és una barreja, no?, de sensacions.
Home, és un luxe, sens dubte. És un luxe i un gran privilegi poder jugar contra el Vladimir Samsonov. A més, és una persona que conec personalment i que és un gran jugador, però a més té un, bueno, té un factor humà espectacular. Vull dir, et dic, és una persona d'aquestes que és molt humil, que sempre està predisposada a col·laborar amb tot i ajudar amb tot, i d'aquest que, bueno, que realment serà una experiència que no oblidaré, jo crec que mai.
A més, em permetràs que expliqui una curiositat. Parlant amb el company de la xarxa, el Joan Barberà, també del Club Natació Sabadell, a qui coneixes a la perfecció, em deia, busca el seu nom a la Wikipedia i pregunta-li al Jordi. Buscant el nom de Vladimir Samsonov, em sortia el sobrenom de Tai Chi Master. Per què se'l coneix amb aquest sobrenom?
Ostres, doncs, suposo que és perquè és un jugador que és, sabem, que és molt tranquil, que, bueno, a part és un jugador que és portalent, no és un jugador d'aquests que estiguin cridant molt, sinó que sempre és molt reflexiu, i això també, no? Això també es transforma no només a la taula, sinó fora, no? Ja dic, és una persona molt tranquil·la, molt afable, molt amigable, molt d'aquestes persones que sap posar-se en el paper, doncs, que ha de fer. I jo crec que mai ningú sentiràs a parlar, a dir una sola mala paraula d'ell.
Ara t'he posat aquí una mica en un compromís també, perquè quan estava el Joan, home, és que també era una figura que es va fer molt famosa perquè era capaç de vèncer els palistes asiàtics en el seu dia. Sí. I d'aquí aquest reconeixement, no?, aquest estatus que arriba a tenir.
I tant. Era un jugador que a l'època, doncs, dels 90, on el poder asiàtic era molt, molt alt, jo crec que superior al d'ara, les diferències més grans, era junt amb Timo Boll, eren els dos jugadors europeus que eren capaços, doncs, de tant en quant plantar cara a jugadors asiàtics, com dels xinesos, que era dels pocs, i que a més, doncs, jo crec que les grans dificultats que té és que és un jugador que ha passat els anys, que ja té 43, que ja has anat com a cap al tenis taula olímpic, doncs és important, és ja més avançada, perquè al final és un esport, doncs, que també hi ha un component físic, i és capaç de continuar mantenint-se allà entre els 30 millors del rànquing mundial. Això demostra un saber estar i un saber competir molt alt.
Uh-huh. I l'última que et faig, Jordi, fa unes setmanes ens vam trobar a la gala de campions de Mundo Deportivo, que et preguntava com estava anant aquesta preparació, el calendari, com afrontaves un any important, un any que t'ha de portar als Jocs Paralímpics de Tòquio, ara que parlaves també de cites olímpiques. Deixa'm tornar-te a preguntar, no?, com va la cosa, com va aquesta preparació?
Bé, continua, era que bé... Jo soc amb moltes ganes, amb molta, molta il·lusió per tot el que estic vivint. A més, doncs mira, aquests inputs com ara, doncs això del Set de Barcelona, deixa ser coses que t'alimenten, que et donen més energies per anar passant aquest període, que serà llarg, perquè és llarg, perquè són molts mesos, fins a l'agost, i que no et creï, doncs, aquesta ni molt menys angoixa. També, doncs, tenim molts reptes a la Lliga. Tenim una Lliga Primer Nacional, que és la que competeixi el segon equip, molt competitiva, molt exigent, on realment la permanència estarà molt cara de poder aconseguir. D'almenys jo crec que anem bé, vull dir, anem tranquils, hem aconseguit treure els partits que havíem de treure, si s'ha escapat algun altre haguéssim pogut, doncs, anar més tranquils, però bé, ja et dic, molts reptes amb el club, i a poc a poc, a la que es vagi acostumant els jocs, doncs ja anirem a enfocar molt més la preparació que vagi a necessitar el mes d'agost.
Doncs amb moltes ganes també d'explicar-la i de viure-la aquí a Ràdio Sabadell. Anirem fent el seguiment, com sempre, perquè Jordi Morales, és un luxe, com sempre, parlar amb tu aquí a l'Hotel Suís, i més si és per cites com aquesta, com aquest 33è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de tenis taula, on, vaja, on seràs un dels 8 participants i on esperem que gaudeixis moltíssim el dissabte a les 5 al Poliesportiu La Salle Bona Nova. Jordi, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, sempre.
El Jordi Morales, aquí en directe a Ràdio Sabadell, abans d'aquesta participació al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona. Un autèntic luxe tenir-lo com a representant del Club Natació Sabadell. Per cert, una de freda i una de calenta pels equips del club. L'equip de Divisió d'Honor va aconseguir una complicada victòria a la pista del Cué, mentre que a Primera Nacional el segon equip va perdre el derbi contra els Amics de Terrassa. En canvi, el Club Falcons continua enganxat en els primers llocs de la classificació. Ens explica tot plegat el nostre estudiant en pràctiques, el Kevin López.
El primer equip del club va aconseguir una important victòria a la pista del Cué, al Borges, que es situa a la part mitjana de la classificació de Divisió d'Honor. Els nedadors van haver de remuntar un marcador d'1-2. Pere Veix, director esportiu del Natació Sabadell, explica que no va ser un partit gens fàcil.
No hi ha cap partit plàcid en aquest any, en aquesta categoria, tot i que ells actualment van últims. És un equip que té jugadors amb molta experiència i bons. El que passa és que també els hi faltava el seu tercer jugador, que per nosaltres, no, al final del partit, veient com van els resultats, doncs per nosaltres va ser important que no pogués jugar, no?
El primer equip del club, amb un balanç de 3 victòries i 2 derrotes, rebrà dissabte a les 5 el tercer classificat, el Cartagena. A Primera Divisió, en canvi, el segon equip dels nedadors va perdre 4-3 al derbi contra Amics de Terrassa. Els visitants van veure com se'ls escapava el partit en l'últim joc, tot i que en cap moment van anar per davant al marcador. Pere Veix, palista del club, parla de la importància del jugador del Terrassa, Ramon Mampel.
Ells tenen un jugador que és el Ramon Mampel, que va fer els 2 punts, un jugador molt important amb molta història. I després nosaltres doncs vam aconseguir fer-ne 3, i al final en el doble, el partit decisiu, doncs es va possiblement imposar la col·laboració del Ramon en el doble, no?
Per la seva part, Falcons va guanyar 1-5 en la seva visita a la pista del penúltim classificat, el Sallent. Després d'aquesta victòria, Falcons està a 4 punts de les posicions d'ascens, tot i tenir 3 partits menys que el tercer classificat. Miquel Muñoz, capità de Falcons, parla de l'objectiu de l'equip.
El nostre objectiu d'aquesta temporada sí que és anar a la fase. Anar a la fase, a partir d'allà, allò és una loteria, depèn de si toquen equips amb estrangers o fitxatges i això. Nosaltres, de moment, només portem una derrota. El nostre objectiu és anar a fase, i ara aquest cap de setmana juguem contra Helios de Saragossa, que tenen 3 partits més que nosaltres i tenen una derrota més que nosaltres. Llavors, si els guanyem, també ens posem a la part alta.
El Natació Sabadell i Falcons compartiran rival aquest cap de setmana. El Centre de Natació de Saragossa aprofitarà el seu desplaçament a Barcelona per enfrontar-se dissabte a 12:15 a Falcons i diumenge a les 11 al club.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
3 minuts i arribarem a les 3 de la tarda. Encara tenim temps de fer un apunt de natació, perquè avui hem conegut la convocatòria de la Federació Espanyola de Natació de cara a l'Europeu de Glasgow, de piscina curta, que tindrà lloc entre el 4 i el 8 de desembre. En aquesta llista, finalment, no hi és el nom de Marina García, que ha renunciat a la cita escocesa, malgrat haver fet la mínima en els 200 braça a l'estatal de Gijón. El motiu, poder centrar-se en l'Amsterdam Swim Cup, on hi haurà els primers bitllets pels Jocs Olímpics en joc. La qüestió és que la competició dels Països Baixos arrencarà només uns dies després de l'Europeu de piscina curta, concretament el dia 12 de desembre. Per això, la bracista del club ja avisava que era molt probable que acabessin renunciant a Glasgow. Així ho va dir en declaracions a la Ràdio Sabadell.
L'Europeu és un terreny internacional pues, molt bo per posar-te en situació i aconseguir pues, una final o una medalla o el que sigui, però al cap i la fi és un any olímpic i s'ha de tenir en compte això, que després, just la setmana després, en piscina de 50, i la preparació també és molt important per això i se li ha de donar prioritat.
Per tant, res sorprenent, tenint en compte les paraules de Marina García. A més, no ha estat l'única que ha renunciat. Jessica Vall, per exemple, tampoc anirà a Glasgow, malgrat que la nedadora del Sant Andreu, la plusmarquista nacional, va aconseguir les mínimes en els 100 i els 200 braça. Cap de les dues, doncs, estarà a Escòcia, ni tampoc cap representació del Club Natació Sabadell. Moment per anar baixant la persiana. Demà a l'Hotel Suís escoltarem els dos entrenadors, Antonio Hidalgo i Manolo Sanlúcar, l'entrenador de l'Ebro. També tindrem l'habitual dosi d'estadístiques, a més la visita del Sabadell Nord a Parets sense Carlos Silva, ni David López, ni tampoc Anzo. Recordem que avui ha anunciat que deixa el club. Tindrem waterpolo, l'últim partit, per cert, de Lliga, abans de la Supercopa d'Europa, que viurem dimarts en directe a Ràdio Sabadell, i la prèvia també del decisiu Químic Sabadell Rugby Masculí. A més, la presentació del Campionat de Catalunya de tenis per equips, que tindrà lloc demà al matí al Cercle Sabadellès.
Hotel Suís.
Res més, només ens queda que enviar-vos una salutació del Toni González, que ha estat a les vies de so, al Sergi Parc, a la redacció, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Demà ens hi tornem a posar a la mateixa hora, a les 2 del migdia. Mentrestant, aquest Hotel Suís d'avui, 21 de novembre, el podreu escoltar en uns minutets a les xarxes socials i al nostre podcast, com sempre. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.